Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. Ja ha acabat el segon judici a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, per no haver despenjat la pancarta a favor dels presos polítics i exiliats. Durant la sessió, la defensa de Torra ha insinuat que la fiscal és com el president rus, Vladimir Putin, perquè diu que cap dels dos vol acatar les resolucions del Consell d'Europa. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, vull acusar la fiscalia d'odiar Quim Torra i de maquinar-ho tot per evitar que fos president.
No hubiese sido más sencillo quemarle en la hoguera y nos ahorramos tanto papel, porque si le quemamos en la hoguera, señoría, nos quitamos el problema definitivamente, le hacemos una ordalía, traemos las piedras, traemos la leña y le quemamos.
A més, creu que té una actitud com la de Putin en no acatar les resolucions europees. Per la seva part, la fiscal ha acusat Torra d'insumissió constitucional.
Recordar que el delito consistente en el incumplimiento de una resolución judicial que era plenamente ejecutiva pretendía garantizar la efectividad del principio de neutralidad que todos los poderes públicos deben respetar.
Recordem que Torra no ha acudit al judici perquè diu que no vol legitimar un judici que titlla de polític.
Gràcies, Judit. A tot això, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha afirmat que la plantada de l'expresident Quim Torra als tribunals pel seu segon judici per desobediència tindrà conseqüències.
Yo creo que es un error más, pero seguramente coherente con una trayectoria política. Si precisamente se le ha pedido comparecer ante un tribunal es porque desobedeció. El hecho de decir no comparezco, pues es reafirmarse en esa desobediencia, que yo creo que no es aceptable.
El ministre Iceta ha recordat que en un estat de dret tothom està sotmès a la llei. Canviant de qüestió, tercera jornada de vaga al sector educatiu. Centenars de docents es manifesten a aquesta hora a la plaça Universitat de Barcelona. Els sindicats demanen una desescalada del conflicte. Seguint la manifestació, hi tenim a la Sílvia Muñoz. Bon dia, Sílvia.
Bon dia. Els sindicats educatius reclamen que el govern afronti una desescalada real de la situació i fan la petició de la dimissió del conseller Josep González Cambray. Desconfien que la seva posició es mogui i per això demanen que el president Aragonès sigui el mediador del conflicte. També volen la retirada de la moratòria d'un any per aplicar els nous currículums que va anunciar ahir el conseller, que titllen també d'insuficient. En atenció als mitjans, la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, demana la retirada del nou currículum perquè assegura que no genera consens dins de la comunitat educativa.
Gràcies, Sílvia. I pel que fa a l'aturada del transport, la ministra Raquel Sánchez promet que l'executiu adoptarà mesures per evitar que els transportistes de mercaderies treballin per sota el preu de cost. Les manifestacions arriben en plena aturada del transport de mercaderies convocada per la Plataforma de Defensa del Sector del Transport de Mercaderies a partir del passat dilluns.
Compartimos que no es sostenible una situación en la que los transportistas se vean obligados a trabajar por debajo de sus costes, por lo que se agilizará la aplicación al sector del transporte de mercancías de los principios recogidos en la Ley de la Cadena Alimentaria.
La plataforma reclama la prohibició de la contractació de serveis de transport de mercaderies per carretera per sota dels costos d'explotació en un moment d'escalada del preu del carburant. Les conseqüències d'aquesta aturada podrien portar a paralitzar la indústria làctia a bona part d'Espanya i és per això que el ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha assegurat que l'executiu treballa perquè la protesta afecti el menys possible en el subministrament de la llet. A Catalunya, les principals empreses del sector de la llet asseguren que de moment treballen amb normalitat. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada 3 menors a Barcelona per haver participat en 8 atracaments a diferents comerços de 9 barris. Els joves actuaven de matinada, forçant els accessos dels establiments i s'emportaven els diners de la caixa registradora i, en molts casos, també begudes alcohòliques, ja que escollien atracar bars, cafeteries o locals d'alimentació. Es calcula que, en total, van robar uns 2.400 euros. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Martínez Munueras, l'àrbitre que la Federació Espanyola ha designat per xiular el clàssic de la Lliga entre Real Madrid i Barça, que juga aquest diumenge a les 9 de la nit al Santiago Bernabéu. Aquest serà el segon clàssic que Munueras dirigeix en tota la seva carrera. El col·legiat valencià ja es va encarregar de dirigir la temporada passada el partit al Camp Nou en la jornada 7 amb victòria del Real Madrid per 1-3. L'àrbitre encarregat de supervisar el VAR en aquest clàssic serà Mateu Lahoz. Pel que fa a la resta de designacions a primera divisió, l'Espanyol Mallorca de diumenge a les 2 estarà dirigit per Muñiz Ruiz amb Carlos del Cerro Grande al videoarbitratge. En bàsquet, aquesta nit la penya recupera el partit aplaçat de la jornada 20 de la Lliga ACB. Els de Badalona reben la visita de l'Olímpic del Gran Canària amb la mirada posada a assegurar-se el playoff. Ara mateix els badalonins són quarts classificats empatats amb el València amb un balanç de 14 victòries i 8 derrotes. Si els verdinegres guanyen avui, empatarien amb el Baxi Manresa, que és el tercer classificat. Tant la penya com el Gran Canària arriben al partit d'avui després de guanyar aquesta mateixa setmana els respectius partits a l'Eurocup i lideren cadascun dels dos grups de la competició europea. El base Ferran Bassas, amb una fissura al dit polze de la mà dreta, és l'única baixa de la penya per al partit d'aquesta nit, que començarà a 9:15 i es podrà seguir en directe per Movistar Deportes.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel, a Mercè Raga i al seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Ep! Si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Treballem les neurones.
Jo tornem a estar aquí, ara mateix 10 minuts que passen de les 12. Un cop al mes ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic, aquí al matí a Ràdio Estel. Ens acompanya per apropar-nos a la ciència, per treballar les neurones. Clar, avui volem dedicar la secció a una cosa amb en Joan Anton tan quotidiana com el que anomenem temperatura, i que en Joan Anton ens porta algunes sorpreses i curiositats, podríem dir, inesperades. Joan Anton, com estàs?
Bon Molt dia. Bé, Mercè, bon dia.
Ben trobat.
Igualment.
Tens ganes ja de la primavera, Joan Anton?
Sí, la veritat és que sí.
Ets alguna estació predilecta?
Primavera i tardor, que són els canvis. És a dir, el fred no m'importa, la calor la porto malament, de forma que la primavera i la tardor per mi són ideals. I tu què tal?
Doncs...
Perquè clar, tu preguntes, però ara digues tu.
La repregunta. Jo t'haig de dir que, mira, jo em sento bé a qualsevol estació. T'haig de dir, o sigui, que trec com l'opositiu de cada estació.
Ah, és perfecte.
M'agrada molt l'hivern, m'agrada molt també l'estiu. Això sí, sóc d'aquestes persones que la calor a mi em costa.
Ja, a mi saps? També. És que arriba un moment que no saps què fer.
Que no saps què fer, exacte. Mira, avui parlant de la temperatura, però també m'agrada aquesta primavera, quan arriba, quan notes que està a punt de succeir un canvi, no? Mm-hmm. També m'agrada molt. I la tardor, el mateix, no? Que són com aquest dona pas.
Exacte.
Però aquest dona pas, Joan Anton, que cada vegada van desapareixent.
Malauradament. El canvi climàtic, un dels efectes que està tenint és els extrems, està afavorint els extrems, sobretot els extrems de calor, i ens està fent desaparèixer aquestes estacions que són tan importants per nosaltres i per tota la vida que ens envolta. Cada cop són més curtes i passen com més desapercebudes, lamentablement.
Parlarem un dia, podem parlar, Joan Anton, d'aquestes estacions que cada vegada doncs, ens van unificant i van sent una. Però avui volem parlar de la temperatura. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. Clar, Joan Anton, els oients que ens estigui escoltant, la temperatura... Clar, pregunta igual molt bàsica, però a vegades molt il·lustrativa. Què és realment la temperatura?
És d'aquelles coses tan quotidianes que potser no hi hem pensat mai, no, i la donem com feta, no? I en canvi ara dius, bé, però explica'm realment, no? Què és la temperatura? Què és el que fa que un cos estigui més calent i l'altre més fred? I aquí és quan comencen els dubtes i potser te n'adones que no ho tenim del tot clar, tot això, no? Per què és la temperatura? Mira, per entendre-ho, hem de capbussar-nos dins de la matèria i mirar-la a nivell microscòpic. La matèria mirada a nivell microscòpic, ja sabem, està formada per àtoms, molècules, i aquests àtoms i molècules vibren, es mouen constantment, en moviments caòtics. Hem d'imaginar-nos com això, un moviment, un tremoló de totes aquestes partícules que nosaltres no percebem perquè, lògicament, són partícules molt petites. Doncs bé, la temperatura és la mesura del moviment d'aquestes partícules. Com més calent està un cos, més vibren, més es mouen, més es belluguen aquests àtoms i molècules que el formen. Com més fred, més quietones estan les partícules. Per tant, el que anomenem nosaltres temperatura no és només que una mesura estadística, una mesura de com vibren, de com es mouen aquests components microscòpics de la natura.
Per tant, tenen com també més energia, no?
Correcte.
Deies, no? Exacte. El fet de vibrar és que tenen més energia.
Exacte,
no?
Mercè. I per això, quan nosaltres escalfem un objecte, per exemple, en una flama, el que estem és aportant energia en aquell objecte. I què fa aquell objecte en l'energia? Com l'emmagatzema? És a dir, on la posa, no?
Sí.
Doncs l'està convertint en el moviment d'aquestes partícules. Les seves partícules comencen a vibrar i a moure's i a bellugar-se d'una forma més ràpida. Aquesta és l'energia que nosaltres aportem, que ells, aquests microcomponents, la converteixen en energia de moviment. El cos passa a estar més calent, però passa a estar més calent justament per això, perquè les seves partícules s'estan movent d'una forma més ràpida.
Per tant, la temperatura el que mesura és una mica aquesta intensitat.
Exactament, i quan nosaltres posem un termòmetre en contacte en un cos, el termòmetre realment el que està mesurant és això, com de ràpid es belluguen els components d'aquest objecte, que en veritat, si fossin precisos, Mercè, el termòmetre el que realment mesura és la seva pròpia temperatura. És a dir, el termòmetre el que està mesurant és com de ràpid vibren els seus àtoms i molècules. Què passa? Que com que estan en contacte amb l'altre cos, s'han encomanat d'aquest moviment, perquè hi ha xocs, i llavors els àtoms i les molècules de la columna de mercuri d'un termòmetre comencen també a bellugar-se i a vibrar, i això és el que marca un termòmetre. Un termòmetre marca la seva pròpia temperatura, que és la temperatura de l'objecte en el que està en contacte, que és, finalment, com de ràpid es mouen aquests components microscòpics de la natura.
Per tant, Joan Anton, com més energia tenen els àtoms, entenem que l'energia puja.
Exacte. L'energia puja, com més energia li donem, l'energia puja, la temperatura puja. I el termòmetre marcarà una temperatura superior com més energia tingui aquell objecte. Correcte.
Clar, però llavors, Joan Anton, ara estem parlant avui de la temperatura amb en Joan Anton Català, astrofísic i quàntic i divulgador científic. Estem treballant les neurones aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, aquesta transferència de calor, ara sí que jo la vaig entenent, eh? I vaig arribant. Però, clar, quan posem dos coses, ara m'imagino, no? Un de fred i un altre de calent. Sempre guanya el calent.
Clar, és curiós, la natura sempre ens ha ensenyat que el que fa el calent és refredar-se i escalfar el fred, i tots dos acaben igualant la temperatura. Mai hem vist el procés contrari en què el fred es refredi més i el calent s'escalfi més, no? Sempre s'acaben igualant. Per què es produeix això?
I per
què? Ara que hem entès que la matèria, ja ho sabíem, però ara que hem reflexionat que la matèria està composada d'aquests petits elements que es belluguen, quan nosaltres posem dos cossos en contacte que estan a diferent temperatura, ara hem vist, el que està més calent, les seves molècules i àtoms vibren d'una forma més ràpida. Doncs el que fan és xocar contra els àtoms i les molècules de l'altre objecte, que vibren més poquet a poquet, i cada xoc transfereix energia a l'altre. És com boletes que van xocant, per entendre'ns, les més ràpides, les que tenen més energia, quan xoquen, perden una mica d'energia que estan cedint a l'altra boleta del costat amb la qual acaben de xocar. I això és el que fa que finalment les temperatures s'igualin i que les molècules, els àtoms que formen els dos cossos, acabin vibrant en la mateixa energia. Només és qüestió de temps.
Però escolta, ara que estàs parlant, jo això també ho puc, ara ho penso, i fas treballar les neurones, bé, Anton. També ho podem traslladar al camp de les persones, dels éssers humans, no? Si una persona doncs és més enèrgica, més intensa, no?, i vibra més, hi ha una persona més apaivagada, no?, d'aquesta manera, també, no?, hi ha aquest trànsit d'energia.
Exacte, el positivisme, l'optimisme es contagia, diem, no? I a vegades, doncs, en un grup, quan treballem amb empreses, i això ho veiem, en grups d'empreses, a la que hi ha gent motivada en allà, en energia i tal, això s'acaba encomanant. També l'altra part s'acaba encomanant, malauradament, en persones funciona també al revés,
sí,
s'ha de tenir cura.
Sí, Joan Anton.
Però normalment guanya l'optimisme, i si tens gent molt motivada en un grup, doncs aquests acaben transferint energia als altres. Sí, exacte.
Per tant, un termòmetre de contacte com funciona?
És això, un termòmetre de contacte tu el posaries en... Imagina't un termòmetre que està a temperatura normal, val? I el posem en contacte amb un objecte calent. Uh-huh. Ja hem vist, no? El que fa l'objecte calent, les seves molècules vibren, xoquen contra el cristall, el vidre del termòmetre, li transfereixen energia a les molècules del vidre, que comencen a vibrar més ràpid, la qual transfereix energia a la columna de mercuri, que comencen a vibrar més ràpid, s'igualen les temperatures, ja tenim que el termòmetre està marcant la seva pròpia temperatura, que és igual a la temperatura de l'objecte en el que està en contacte.
I escolta, Joan Anton, la temperatura del zero absolut, què és aquesta temperatura?
Ara ho podem entendre, perquè molta gent diu, per què existeix un mínim de temperatura que no es pot baixar d'aquí? Per què existeix un zero absolut? Sí. Perquè acabem de dir que la temperatura no és només que una mesura de la velocitat a la que es mouen, de l'energia que tenen aquests microcomponents. Doncs si aquests microcomponents baixem tant la temperatura que s'arriben a aturar completament, sí, aquesta és la mínima temperatura que hi pot haver a la natura. Per definició, perquè acabem de dir que temperatura és igual al moviment dels àtoms. Per tant, si tu atures el moviment dels àtoms, la temperatura ja no pot baixar més.
Clar.
I aquesta temperatura és de menys 273,15 graus. Aquest és el zero, el que anomenem zero absolut. En aquesta temperatura, que els nostres laboratoris no han pogut mai assolir, però estem molt a prop, idealment els àtoms, les molècules, es congelen en el sentit figurat de la paraula, que s'aturen. Ja no vibren, ja no es belluguen. Per tant, per definició, temperatura zero. És la mínima temperatura que podem assolir la natura. Menys 273,15, que correspon a quan els àtoms estan aturats completament.
I existeix una temperatura màxima?
Clar, aquí no en tenim, perquè no hi ha res que faci sospitar que hi hagi d'haver una temperatura màxima, perquè tu li podries seguir aportant, continuar aportant energia en un objecte, en un sistema, i les seves molècules cada cop es mourien més ràpids. La nostra física, per això peta,
sí,
la física que tenim, pobreta, peta a 100 quintilions de graus. Poca broma. 100 quintilions de graus, a 100 quintilions de graus, que és una temperatura que anomenem temperatura de Planck, la quàntica ens diu que més enllà d'això ja no. Però això perfectament pot ser un condicionant arbitrari humà. de la nostra física. La natura no té per què preocupar-se de quina és la nostra física. Pot ser que hi hagi temperatures superiors, pot ser que en els primers instants del Big Bang hi hagués temperatures superiors i simplement els pobrets humans encara no tenim física que ens ho pugui explicar.
Clar, això és meravellós, aquestes curiositats que ens estàs aportant avui de la temperatura.
Mira quantes coses dona una cosa tan trivial, no?, aparentment.
Esteu, avui ja passem de fred a passar calor. Joan Anton, volem saber més curiositats. Què ens podries explicar? Per exemple, quan escalfem un objecte, per què es dilata?
Doncs ara pensem en aquell objecte, mirem les seves molècules, veiem que estan vibrant perquè està calent, li aportem energia, vibren més, s'han de separar una miqueta més. Necessiten més espai perquè estan vibrant d'una forma molt bèstia i, per tant, s'han d'allunyar, necessiten el seu espai i aquestes boletes imaginàries doncs s'han de separar una mica entre elles, a l'objecte es dilata.
Val. Llavors, dins del nostre sistema solar, ara posem el focus dins del nostre sistema solar. Quines són les temperatures extremes, les més extremes que existeixen?
Doncs mira, dins del nostre sistema solar un pensaria que se n'hauria d'anar molt lluny per trobar-les i veuràs que les tenim aquí mateix.
Ah, sí?
Sí, sí. Mira, per exemple, dius, no, anem al Sol, perquè al Sol sabem que al seu interior hi ha 15 milions de graus. Sí. Molt bé. A la superfície n'hi ha només 6.000, perquè és tan gros el Sol que quan passes de l'interior a la superfície ja t'has refredat una mica i has passat de 15 milions de graus a 6.000. Dius, molt bé, això és una temperatura increïble. Doncs mira, els nostres acceleradors de partícules que tenim sota terra estem assolint temperatures superiors. Superiors. Amb el xoc de partícules subatòmiques, els experiments que, per exemple, el CERN està fent, estem assolint temperatures més altes. Per tant, fixa't que no cal anar-se'n gaire lluny de la Terra per trobar-les. I les més fredes passa una mica el mateix. Sí. Diries, va, les més fredes dins del nostre sistema solar, a Plutó. Anem-nos-en ben lluny del Sol. A Plutó, Plutó. Que allà hi ha menys 200 graus de temperatura. Doncs mira, novament, no ens hauríem de bellugar gaire de casa, perquè aquí mateix, a la Lluna, això està aquí mateix, 380.000 quilòmetres, a tu t'encanta mirar-la, a mi també, doncs concretament dins d'alguns cràters de les zones polars de la Lluna s'assoleixen les temperatures més baixes que coneixem, menys 240 graus.
Quin fred!
A la Lluna, vull dir que tampoc cal anar-se'n.
Molt lluny.
Ja veus, tan extremes, màximes com mínimes, les tenim aquí mateix.
I ara si ens atrem a la Terra, quines han estat les mínimes i les màximes, Joan Anton, enregistrades?
Doncs mira, ho vaig mirar per preparar el programa i tenim com a màxima temperatura enregistrada mai 56,7 graus a la Vall de la Mort, als Estats Units. No sé si has estat, és un lloc increïble.
No, tu hi has estat?
Sí, sí, més d'un cop, i és un lloc al·lucinant, increïble. Això va passar l'any 1913, i la mínima de menys 89,2 graus a Sibèria a l'any 1983.
Però escolta, però això el nostre cos no pot suportar, no?
No, de fet, fixa-t'hi, Vall de la Mort, ja t'ho diu tot. Allà havia mort gent a l'època de les conquestes, no? De la conquesta de l'Oest.
Sí.
La Vall de la Mort està a Califòrnia i és l'únic escull que et queda abans d'arribar a la costa californiana i a les valls riques i diríem productives de Califòrnia. Doncs aquest és el darrer escull que et queda de desert i és un lloc que està sota el nivell del mar, allà s'acumula l'escafoll i hi ha mort gent. I de fet, quan el visites, encara avui, quan el visites et recomanen que ho facis de matinada i que portis molta aigua perquè la deshidratació és constant, tu no ho notes, però en realitat estàs deshidratant dins del cotxe. T'estàs deshidratant perquè, bueno, la insolació és tremenda.
I tu hi has anat dos cops, dius?
Sí, sí, és un lloc, bueno, és que és
meravellós,
no? Meravellós. És dels llocs únics al món que jo crec que s'han de visitar, sí.
Tu has viatjat molt, no, Joan Anton?
No ho sé, comparat amb què? Home, no he anat a la Lluna, no he anat a Mart, no he sortit de la Terra.
Tot arribarà.
No, jo ja hi sé.
Quin és el lloc més fantàstic que hagis visitat?
Ui, això m'ho poses molt difícil. Alaska, pot ser que és un, Hawaii, pot ser que és un altre.
Sí?
Sí, són llocs de natura tremenda. A nosaltres ens agrada molt la natura.
Fred i calor.
Sí, exacte. Fred i calor. Ens agrada molt la natura i són paradisos de natura.
Clar, hem parlat de la Vall de la Mort als Estats Units, 56 graus. Hem passat a Sibèria, el 83, que van arribar a menys 89,2. Ara, si ens centrem a l'univers.
Allà, clar, allà sí que podem trobar temperatures molt més extremes.
Sí.
Per exemple, l'explosió que anomenem supernoves, que és el moment de la mort. Els instants finals de la vida d'una estrella gegant són explosions que es micolen l'estrella i que anomenem supernoves, es poden arribar fàcilment a milers de milions de graus. I justament en aquell forn de milers de milions de graus hem nascut tu i jo, Mercè. És a dir, allò que comentàvem un dia, la pols d'estrelles, es fabrica en aquell mateix moment, es fabrica tot el que veiem al voltant, sí, i el que ens forma a nosaltres, a milers de milions de graus. I després, a l'espai en si, està molt fred, a l'espai, eh? Perquè, clar, al costat del Sol, molt calent, però si tu agafes a l'espai globalment, està molt fred. La temperatura mitjana, més o menys, és de menys 271 graus. Prop del zero absolut. Fixa-t'hi que dèiem que el zero absolut és menys 273,15. Sí. Doncs tan sols 2 graus per sobre del zero absolut. L'univers s'està expandint, vol dir que s'està refredant, però no ho podrà fer. És a dir, el límit que té de refredament és aquests 273,15. Només li queden un marge de refredar-se de 2 miserables graus.
I un bon refredat, també.
Sí, sí. Bueno, i que i això nosaltres ja no ho veurem. Ens refredarem molt abans nosaltres, amb el ritme que portem, només cal mirar-ho. Doncs això nosaltres ja no ho veurem.
I Joan Anton, per mesurar totes aquestes temperatures, no?, que ens has parlat avui, quines són les escales més conegudes?
Clar, perquè n'hi ha moltes. Les més conegudes, per exemple, la Celsius, els graus centígrads que nosaltres tenim. La Celsius és la que nosaltres emprem cada dia, és la que diu que l'aigua pura a pressió, diríem, normal, bull a 100 graus i es congela a 0 graus, i la va crear l'any 1742 Anders Celsius, per això es diu escala Celsius. La Kelvin, que la va crear Lord Kelvin, un gran científic britànic, el 1848, que és una escala que no té negatiu. Comença en el zero absolut, el zero és al menys 273,15 graus centígrads, i a partir d'allà puja. Per tant, no hi ha negatiu. El zero és la mínima temperatura, i aquesta és la temperatura, els Kelvin, que nosaltres emprem a física, i a química. Vull dir, a ciències emprem aquesta escala. Sabem que els anglosaxons, especialment els americans, i això quan vas allà et fa mal de cap, utilitzen la Fahrenheit. Especialment això, Estats Units, Canadà, va ser introduïda l'any 1724, i diu que és la que l'aigua congela els 32 graus Fahrenheit, sí, i bull als 212 graus Fahrenheit. Per tant, hi ha una escala de conversió entre l'escala Fahrenheit i l'escala nostra Celsius. Això per nosaltres és molt complicat, perquè ens hem criat amb la nostra escala, però per ells pensem que també és complicat la nostra. Ells s'han criat amb la seva escala de Fahrenheit, i quan diuen que estan a 72 graus Fahrenheit, doncs ells saben perfectament el que vol dir. Nosaltres hem de fer la conversió.
Joan Anton, hem parlat d'aquestes temperatures, i ara també em ve el cap que el cos humà, per exemple, les temperatures màximes i mínimes, això ho tenim més o menys clar, no? Però
sí, a veure,
quin seria el límit màxim?
No ho sé, mira, no ho sé, però el que sí que et puc dir és que el cos humà, els organismes més desenvolupats, sí, nosaltres, els animals superiors, per entendre'ns, tenim un marge molt petit, molt finet, de supervivència en temperatures. Evidentment, els humans el que podem fer és ens protegim, ens posem roba, per exemple, si fa molt de fred, o ens escalfem en una casa. Però si no tinguéssim en compte els efectes artificials, el nostre organisme té molt poc marge per poder ballar, igual que el de molts animals. Els que tenen més marges, justament, són els organismes més petitons. Per exemple, hi ha extremòfils a la Terra, anomenem extremòfils justament perquè viuen en condicions extremes, que sobreviuen a 120 graus, 130 graus de temperatura, per exemple, o a pressions immenses. Hi ha alguns d'aquests microorganismes extremòfils que hem pujat a l'espai, els hem deixat fora completament de l'Estació Espacial Internacional durant 3 anys estaven vius. 8 de l'espai, temperatures baixíssimes de l'espai, radiació que hi ha a l'espai, i han sobreviscut. Per tant, la lliçó, els organismes més petits són els millors adaptats, amb diferència.
Els que s'adapten millor tot. Mira, Joan Anton, jo és que et segueixo. Quants seguidors tens?
Ja de, no sé, no sé.
Molts seguidors. Seguiu el Joan Anton Català a Twitter, és arroba estels i planetes. Que maco aquest nom, Estels i Planetes. I justament ahir, mira, ara que parlàvem, no?, del ser humà, no?, si pot adaptar-se a les temperatures o no, altes, més baixes, tu vas tuitejar: l'astronauta Mark Vandenhey va batre el rècord americà de permanència continuada a l'espai amb 341 dies. Està previst que torni el dia 30. El rècord absolut, però, el té el cosmonauta Valery Polyakov amb 438 dies dins l'antiga Mir.
Sí, sí.
Això és una brutalitat.
Sí, i tot i això és res, perquè pensem que, per exemple, el viatge tripulat a Mart, que el veurem la dècada propera, són 7 mesos d'anada, 7 mesos de viatge. Per tant, aquestes permanències que estem parlant no són res, són els nostres primers intents, humils, però importants, d'entendre quins són els efectes de l'espai en el cos humà. Hem detectat diversos aspectes. Cap d'ells fa sospitar que la humanitat no pugui ser un viatger interestel·lar. És a dir, no hem detectat cap problema que no es pugui arreglar o que ho impedeixi, però sí que n'hi ha d'importants. Per exemple, hi ha pèrdua de massa òssea, la massa muscular també, però la massa muscular la pots, amb exercici,
la pots mantenir,
però l'òssia segurament necessitarem reforços, necessitarem medicaments que reforcin, hi ha algun efecte visual, en fi, estem estudiant. I per estudiar-ho no tenim més remei que pujar astronautes.
Que provar-ho.
Exacte. Normalment els canviem cada 6 mesos, a les tripulacions que pugem a l'estació espacial baixen cada 6 mesos, però de tant en tant, algun d'ells voluntari el mantenim allà una mica més d'un any, o a prop d'un any, justament per estudiar això. Hi ha un experiment molt famós que es va fer en un dels astronautes que anteriorment tenia el rècord americà, que és Bassó, té un Bassó, per tant són idèntics, un Bassó, a l'altre també és astronauta, a l'altre va romandre a la Terra mentre el seu Bassó anava a l'espai durant quasi un any, i així es van poder prendre controls mèdics d'un i de l'altre, i així es va fer un estudi molt, molt acurat de quins són els efectes de l'espai en el cos humà.
Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Gràcies.
A tu, gràcies com sempre a tu.
Per haver-nos fet treballar les neurones. Vinga, va, i esperant la primavera, Joan Anton, que
sí,
ja...
Sí, ja la tenim aquí el diumenge.
Bona època, eh?
Diumenge 4:45, si no recordo.
Mira, parlant de primavera, ara just marxem a publicitat i tot seguit, clar, volem parlar... Ai, els al·lèrgics, Joan Anton. Més que mai, diria, aquesta primavera entra molt polen i és per això doncs, que d'aquí res, aquí al matí a Ràdio Cel, el que volem és doncs, justament preguntar-te si ets al·lèrgic, si no, si tens algun dubte, des de la medicina natural, com podem ajudar a combatre doncs, aquests efectes. Dubtes que tinguis, ens els pots fer arribar ara mateix, si et ve de gust compartir-los amb els nostres doctors, al 663-99-30-62, a través d'una nota de veu, o també ens pots escriure un correu a tota la vida, al matí@radiostel.cat. Parlem d'al·lèrgies, tot seguit aquí al programa, publicitat, i tornem.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita'l a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 2131 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
4 minuts, ja que passen de 12:45, us ho dèiem ara, a Catalunya 2,5 milions de persones tenen una malaltia de tipus al·lèrgic. I la xifra, atenció, es duplicarà al 2050. És per això que avui a l'Espai de Salut Natural per Tothom, de fet ja portem uns dies intentant entendre més, no?, d'on venen aquestes al·lèrgies, sobretot les derivades del pol·len, quins són els principals símptomes. Però avui volem remarcar i sobretot conèixer si des de la medicina natural podem fer front a aquestes malalties. Per tant, a partir d'ara, obrim l'Espai de Salut del programa d'aquí del Matí a Ràdio Estel. Notes de veu, si tens algun dubte, si i vols fer-li qualsevol pregunta al doctor, 663-9930-62 o un correu al matí@radioestel.cat. Ens expliques el teu cas i els millors professionals i especialistes mèdics, tant el doctor Juan Márquez com el doctor Jacinto Valverde, atendran els vostres dubtes. Teniu de temps fins a la 1, aproximadament. Avui estem tractant aquest tema, però ens podeu fer enviar qualsevol altre dubte que tingueu, sobre qualsevol altre tipus de problema mèdic. Com dèiem, fins a la 1 del migdia, aproximadament. I també us recordem com ens els podeu fer arribar.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Vinga, doncs ja ho sabeu. Dit això, va, donem pas al doctor Juan Márquez. ¿Cómo estamos, doctor Márquez?
¿Qué tal?
¿Cómo va? ¿Cómo va este cielo de lluvia, ahora no me sale en catalán, de me sale como es fang, de barro en Madrid.
Va mal, lo que pasa es que
aún está con la calima, doctor.
Sí, todavía tenemos, y además están cayendo 3 gotas, lo cual es asqueroso porque está poniendo los coches peor, porque son 3 gotas que no limpian todavía el ambiente, queda un poquito. ¿Sabes qué pasa? Que yo yo no sé si lo he comentado alguna vez, pero soy de ascendencia canaria.
Sí.
Entonces, yo visito desde que era un crío, anualmente visito a mi familia ahí. Yo te diría que he podido fallar, no sé, pues, mi más tierna infancia, pero desde los 6 años, 7, uh-huh, viajaba solo. Quiero decir que viajaba esto en avión con la bolsita roja. Y he ido todos los años, creo que he podido faltar 3 o 4 años. Entonces, estoy acostumbrado a esto. Entonces es una cosa que me sorprende poco, porque en Canarias la calima, pues uno sabe cuándo se levanta y a veces, bueno, pues determinadas islas sufren este tipo de fenómeno atmosférico más de una ocasión, y entonces lo he vivido. Entonces, bueno, es una cuestión personal.
Sí, no, pero la calima, por ejemplo, en las islas, en Canarias, ¿es habitual durante todo el año o hay algunas épocas?
Es habitual, yo te diría que es todo el año. Vamos, yo al menos la he visto todo el año. Uh-huh. He podido ver y además uno se levanta y ya sabe, uff, hoy hay calima. Ya sabes es verdad que quizá, para verlo tan marcado como lo estamos teniendo aquí, que parece que es que tenemos obras en todas las calles de la ciudad y se ha llenado de polvo de las obras, para verlo tan marcado no es siempre así, pero vamos, que la calima está y puede durar 6-7 días, el sol no se ve, el sol se ve turbio, hace calor evidentemente, pero claro, el sol no se ve nítido, y sí, yo te diría que en cualquier época del año, yo al menos lo he visto en cualquier época del año. Si nos está escuchando algún meteorólogo, algún experto en el tema, dirá, pues el doctor está equivocado porque no es en todas las épocas del año, puede ser, yo todas las que he estado, en todas las que he estado he tenido calima, y cuando he hablado con mi familia, pues estamos aquí con la calima, hijo. Ah, bueno, pues muy bien, pues ya está. Fenomenal.
Claro, ahora justamente empezaba a preguntarle por la calima, pero estamos como muy relacionados hoy con el estado del tiempo. El lunes empieza la primavera, doctor. Claro, nos llegan datos, ahora lo estaba comentando, en Cataluña, si nos fijamos en Cataluña, 2,5 millones de personas tienen una enfermedad alérgica y la cifra se duplicará en el 2050. Y actualmente nos fijamos, el 25% de la población catalana tiene rinitis, conjuntivitis alérgica, y hasta un 12% tiene asma alérgica. Claro, queremos ofrecer pues ayudas, ¿no?, desde la medicina natural. ¿Cómo podemos sobrevivir los alérgicos a esta primavera que ya nos viene?
Las mascarillas están ayudando mucho y han ayudado en las dos temporadas anteriores, ¿no? Esto no nos lo es innegable. Y ahora con la calima están ayudando muchísimo. porque la calima ha traído partículas en suspensión de un calibre nada despreciable y que puede estar provocando o que puede transportar también partículas que nos creen alergia y que tengamos ciertos problemas. Aunque la mascarilla está ayudando, las recomendaciones serían no salir sin mascarilla a la calle, por supuesto no hacer ejercicio en plena calle, y intentar ventilar las casas pues lo mínimo imprescindible, porque si no tendremos problemas. Y a eso añadir AL18, el AL18, que es ese complemento de Maine, que solemos recomendar por su efecto y poder antihistamínico y que facilita claramente el que los pacientes soporten mejor la época de alergia. Es un complemento que además no produce el efecto que producen ciertos antihistamínicos, que tiene que ver con la... ¿sabes que hay antihistamínicos que...
Sí, que te dejan cao.
Eso es.
Sí,
eso es.
Dormida, ¿no? Dormido.
Sí. Yo, de hecho, tengo... cuando tengo que usarlos, porque hay momentos puntuales donde tengo que usarlos, he tenido que probar muchísimos y utilizo grandes clásicos porque si no, es que no aguanto. Y si lo tomo muchos días seguidos, ya estoy completamente groggy, con lo cual me valgo mucho del AL18 en gotas. Se toman, se ingieren, se beben, no se echan en ningún sitio. Lo digo porque me he encontrado algún paciente que con esto que es en gotas, que, a ver... Que pueden, quien me esté oyendo podrá decir, pues está usted tonto.
No.
Las gotas, pero no lo estoy. O sea, es que ni me he vuelto loco, es que he visto echarse gotas en los ojos.
En el ojo. José, nuestro técnico, dice en el ojo, sí, es que ya me lo puedo imaginar, sí. Doctor.
Se toman 15 gotas antes de cada una de las principales comidas, antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena.
Bueno, claro, porque ahora justamente decíamos gotas en el ojo. No, ¿eh? AL18, gotas en el ojo no, pero uno de los principales síntomas, ¿no?, de las alergias... lo decíamos ahora, la conjuntivitis alérgica, ¿no, doctor?
Las conjuntivitis alérgicas, claro.
¿Qué más síntomas puede producir una alergia?
Estornudos, picor de nariz, la rinorrea. La rinorrea es... los pacientes lo describen muy bien, muy bien. Los pacientes dicen, es que tengo mocos, pero no son mocos. Es como si la nariz me echara agua todo el día. Eso es la rinorrea. Y además da igual, o sea, es insaciable. Puedes gastar 3 paquetes de Kleenex y que eso no funcione...
No frena, ¿no, doctor? No para.
No hay manera de pararlo. Y luego el picor de paladar es algo muy típico.
¿Ah, sí?
Pasas la lengua por el paladar, sí. La pasas por el paladar.
Sí, yo creo que lo hemos probado ahora todos.
Todos. Y me pica el paladar. Entonces, yo he aprendido con los años a saber y a regular cuándo tengo y cuándo no debo tomar antihistamínicos. Por eso recurro a la L18, porque al recurrir a él, me permito a lo mejor abusar menos de los antihistamínicos y el además es más cómodo, ¿no? Lo tomo en gotitas, lo tomo 3 veces al día. Y me funciona muy bien, y los pacientes a los que se lo he recomendado les funciona muy bien y no les produce la somnolencia, ¿no?, de la que hablábamos.
Porque, doctor, el AL18, vamos a recordarlo, o sea, nos puede ir bien ya para prevenir esas alergias o una vez cuando ya estamos teniendo este periodo de alérgico. No.
Nos vale para todo.
Para todo, ¿eh, doctor?
Para prevenir esas alergias y para cuando estamos con los síntomas alérgicos. Nos vale para todo. De hecho, para la primavera a mí me parece fantástico. Es un complemento que yo no tendría duda alguna en utilizar, vamos, sin ninguna duda.
AL18, José, lo tenemos. Venga.
Pel seu contingut en groseller negre, erítjol, gluconat de magnesi i pi, el 18 afavoreix un efecte antihistamínic.
Tens alguna al·lèrgia? Vols comentar-ho? Tens alguna pregunta sobre aquesta al·lèrgia que estàs passant de qualsevol tipus? Ens el pots fer arribar, aquestes preguntes? Encara estàs a temps. Avui estem passant consulta amb el doctor Juan Márquez. Al 663-99-30-62, ja estàs al WhatsApp del programa, 663-99-30-62, ens pots enviar una nota de veu o un missatge de text, o també ens pots escriure un correu al matí@radiostel.cat. Vamos a pasar a repasar justamente, pues doctor, algunos de los emails que nos han hecho llegar, como por ejemplo este de Marta de Barcelona, que nos comenta: doctor Márquez, les estoy escuchando, yo soy alérgica, pero ¿cómo puedo distinguir, ay claro Marta, entre alergia y COVID?
Pues hay que ser avezado. Claro, hay que ser muy avezado, porque hay que conocerse muy bien y es muy difícil, porque de hecho no es el primer ni el último paciente que me ha venido diciendo, no, tranquilo doctor, que es alergia. Digo, bueno, pues eso lo decidirá un test por ti.
Claro.
Y luego dar positivo.
¿Ah, sí? ¿Sí?
Sí, me ha ocurrido, porque tienes que estar muy seguro que los síntomas que te está contando el paciente son claramente síntomas alérgicos.
Uh-huh.
Y porque los síntomas son indistinguibles, especialmente esta última variable, Omicron, ¿no? Esta última variable ha producido rinitis, ha producido mocos, ha producido estornudos, pero también producía dolor de garganta. Las alergias es muy, 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 muy raro que provoquen dolor de garganta. Ese síntoma sí que es distintivo. Pero es muy raro que el COVID provoque picor de nariz, claramente un picor de nariz. Pero, a ver, los pacientes no se expresan siempre todo lo bien que el médico quisiera. Primero, porque no tienen por qué expresarse correctamente, sí, porque no son médicos, son pacientes. Y muchas veces pueden confundir los síntomas o dar importancia a unos síntomas, y entonces, bueno, depende de muchas cosas, porque el médico tiene que estar muy avezado para sacar también la información que le interesa. Sí. Entonces son muy difíciles de distinguir, muy difíciles.
Claro, ahora es curioso que estaba diciendo este síntoma. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando pasé el COVID en junio, si no me equivoco, sí, junio del año pasado, sí que tenía una sensación, doctor. Por eso, de ahí la importancia, como usted está diciendo, de intentar expresar pues o explicar todo lo que sentimos, ¿no? Y sí que tenía como un pequeño cosquilleo, no es que no sé cómo definirlo tampoco, pero en la zona de la nariz. No tuve muchos síntomas, bueno, el síntoma claro era, yo me acuerdo que usted lo decía, en esa época, olfato. Se nos va el olfato claramente, doctor, ¿no? Es COVID. Sí que se me fue el olfato y el gusto, y justamente tenía como un pequeño cosquilleo, ¿no? En la nariz, pero de ahí la importancia de hacer test, ¿no? Aunque creamos que, ¿no?, que podría ser como un síntoma de una alergia, pero por si acaso, ¿no, doctor Márquez?
Sí, sí, ahí es fácil confundirlo, ¿vale? Es un poco, claro, a mí me cuesta, o sea, los síntomas de alergia no me cuesta distinguirlos en mi persona porque los...
O sea, conoce, claro.
Sí, y además los distingo perfectamente. Y generalmente, si hago una buena historia clínica al paciente, tampoco me cuesta, ¿vale? El problema es que son síntomas muy subjetivos. ¿Te pica la nariz? Pues sí, o me arde, bueno, y te arde, ¿qué significa? Eso ya estamos mal, porque no entendemos lo mismo que te arda, que me pique. ¿Tienes estornudos? Sí. ¿Tienes mocos? Pues de qué color, cómo son. Es muy complicado. Y sobre todo en la época en la que tú te contagiaste, era también muy, muy complicado, porque la variante, aquella...
Sí, era la Delta.
Debía ser la variante Delta. Y también era difícil. Y fueron muchos los pacientes que yo vi que habían confundido con síntomas de alergia. Es evidente, y yo no sé, en los años que llevamos llevo vistos miles de pacientes con COVID, bueno, miles, sí, seguro, seguro, miles, 2000 ya serían miles, con lo cual sí, seguro que hemos visto, y también he visto muchos pacientes con alergia. Entonces, pues es más fácil cuando uno, porque ya le saltan alarmas con determinados síntomas, ¿no? Pues tengo esa molestia en la nariz, pero a ver, ¿hueles bien? No huelo, pues ya está, por dónde van, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil de distinguir. La verdad, lamentablemente, me gustaría tener una fórmula. Puedo pequeñas cosas, no suele doler la garganta con la alergia.
Vale.
El picor de paladar, eso es muy, muy típico de la alergia. Pero claro, se puede tener alergia y COVID, ¿eh? Ojo.
Claro. No, está, como, bueno, cuántas veces también hemos dicho, ¿no? Alergia, claro. COVID y gripe. En todo caso, doctor, yo ahora justo recuperando estas cifras que hemos empezado, a ver si usted, me gustaría preguntar, a ver qué lectura tiene, ¿no? Porque decíamos, nos fijamos en Cataluña, 2,5 millones de personas tienen a día de hoy una enfermedad alérgica, pero que esta cifra se duplicará en 2050. ¿A qué se debe este incremento? ¿Usted a qué lo atribuiría?
Pues que cada vez, bueno, pues que cada vez tenemos más alérgenos, más exposición a determinados alérgenos.
Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, tenemos mejores métodos diagnósticos, con lo cual es más fácil detectar y diagnosticar una alergia, que es más fácil que cuando yo, pues más fácil que hace 50 años. es así. Y me voy a los años, bueno, no sé si estoy echando bien las cuentas, los años 80 serían 40 años, ¿no? Más o menos. Pues si me voy a los años 80, las técnicas diagnósticas en los alergólogos eran muy básicas, muy rudimentarias y muy concretas. Hoy día el problema que tenemos es la gran exposición a alérgenos, enorme, más en grandes ciudades. Pensemos la cantidad de contaminantes que tenemos flotando en el ambiente y al final el organismo acaba reaccionando con ellos, y luego las mejoras de las técnicas diagnósticas. Yo creo que esos dos, y luego tampoco sabría decirte, esto ya es más una opinión personal, no sé hasta qué punto somos más blanditos ahora, ¿eh? Es decir, no tengo muy claro que nuestro sistema inmune no hiperreaccione contra... Es que como el que vivía en el campo estaba expuesto todo el día a la avena, al trigo, a la cebada, a los... El que vivía en un pueblo, me refiero. Esa persona al final era muy difícil que desarrollara una alergia. Hoy día somos urbanitas de grandes ciudades, pues salimos a una excursión al campo y el que me da, nos ves con el cleaner, que damos pena, ¿no? A veces. Entonces no sé hasta qué punto también eso es, puede influir. Creo que las dos primeras son las más científicas y las de base más sólida, ¿no? La otra es más algo personal.
¿La alergia más común es al polen, doctor?
Probablemente sí. Las alergias ambientales, ¿eh? Podemos decir. Y dentro de las alergias ambientales está la alergia al polen como la más frecuente, entre otras cosas porque hay, me imagino, no sé, que hay cientos de miles de tipos,
claro,
de polen.
¿No? Las polinizaciones primaverales, claro.
Claro. Primaverales y ojo a las invernales, ¿eh?
Sí,
y cabo el ciprés, que también lo hacen ahí.
Doctor, venga, vamos a responder. Nos ha llegado otro email de Joan de Barcelona. Dice, la enfermedad alérgica respiratoria, ¿puede ser, doctor Márquez, un factor de riesgo para tener complicaciones graves debido a la infección por COVID?
O sea, el ser alérgico sí puede complicar el COVID.
Sí.
Sí. Determinados tipos, sobre todo determinados tipos de alergias, porque el asma es alérgico también en algunas ocasiones. Entonces eso puede complicar el COVID. Sí. Una respuesta, de hecho, el COVID, sobre todo al principio, con una respuesta hiperinmune con determinados problemas de, acuérdate, los trombos que se formaban por una complicación, trombos que tenían que ver con la inmunidad, era una cosa. Sí, probablemente un paciente alérgico como soy yo, pues probablemente el COVID no me... Pues si yo tuviera la mala fortuna de coger el COVID, que esperemos que ya me deje en paz, porque, bueno, si hasta aquí he llegado, espero seguir llegando, pero si tuviera la mala fortuna no creo que eso me complicara la vida, ¿no? Un paciente relativamente joven con una alergia ambiental, digamos, leve, moderada, no. El problema son las alergias moderadas graves. Esas alergias sí que pueden complicar muchísimo porque es una cosa más que suma, y si en mitad de toda la historia cogemos una infección por COVID, nos va a dificultar la respiración y nos va a afectar a unos órganos y probablemente voy a pasarlo bastante peor.
Doctor Juan Márquez, muchas gracias.
Nada, un placer, hombre.
Ya de fin de semana, ¿eh?
Pero ¿y qué es? Hoy es jueves, sí, hoy es jueves. Sí, perdón.
¿Ha visto? Ya está, sí. Semana ya, que es que vuelan los días.
Sí.
Doctor, cuídese muchísimo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, igualmente, cuidaos mucho. Adiós.
Vinga, hablaremos. Ja sabeu que aquestes bones recomanacions que ens fan als doctors les podeu trobar tot ben resumides, bons consells sobre la salut, tenint en compte a la pàgina web de Mind.es. Allà també podeu comprar els seus productes o també per telèfon al 669-56-1768. Podeu dir que sou oients de Radio Estel i tindreu un descompte especial en el preu final, o també podeu anar directament a Arbolaris per a farmàcies i farmàcies a Barcelona. Així de fàcil. Vinga, va, que ens anem apropant al punt de la una, moment en què aprofitarem, doncs volem saber tot el que ha passat en aquesta darrera hora. Actualitzarem marcadors informatius, ho farem amb la Olma Giró i el Xavi Toscano. De fet, l'Anna Closa ja ens ho explicava, fa una hora ens posava el dia. Tercera jornada de vaga al sector educatiu. Han tornat a sortir centenars de docents, s'han manifestat a Barcelona i altres punts del país. També importantíssim avui aquest segon judici a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, per no haver despenjat la pancarta a favor dels presos polítics i exiliats. I també molt atents avui a aquestes declaracions aquí al matí a Radio Estel que ens ha donat Pere Navarro, director general de la DGT, de la Direcció General de Trànsit, que ha avançat en una entrevista amb Pol Marçà que en un futur serà obligatòria una assegurança per conduir patinets elèctrics, però que encara doncs, el senyor Navarro ha dit que pot, no pot dir ni com ni quan. Recordem-ho, que aquest dilluns entra en vigor la nova normativa de trànsit, que feia més d'una dècada que no s'actualitzava. Feia més de 10 anys. Marta Jarque, com estàs?
Molt bé. Abrumada amb tanta informació i tantes últimes hores. Bé.
Són aquestes últimes hores que ara ens actualitzaran, Són aquestes notícies que han anat passant durant aquest matí de dijous, com dèiem amb el doctor Márquez, que passa la setmana volant. Tu ets de patinet elèctric, però, què?
Jo sóc de no agradar-me el patinet elèctric. Sóc d'aquesta tribu urbana. No, més que no m'agrada, trobo que és molt perillós. Jo vaig amb moto i a vegades hi ha aquests angles morts i la veritat és que s'han de tenir ulls perquè em condueixen com si fossin pràcticament ciclomotors, aleshores és perillós.
I està molt bé, no?, aquesta proposta del director general de la DGT, que ha avançat a Radio Estel, Pere Navarro, que sigui obligatòria doncs, una assegurança per conduir patinets elèctrics.
Exacte, i una manera més també per regular-ho. Per tant, veurem.
Veurem què passa. Fem freqüència o no?
Sí.
Ens poses en antecedents?
Mira, passem del patinet, Mercè, a una muntanya russa, que ja saps que sempre intento fer aquests nexes, perquè avui, ho hem dit en primera hora del matí, marxem d'excursió, fem un team building a PortAventura, aquest parc de Tarragona, perquè un 17 de març com avui, però de l'any 1997, fa 25 anys, abans ho dèiem, que PortAventura es va estrenar el 95, per tant, aquesta muntanya russa, dos anys després de la inauguració, doncs es va estrenar, i avui us preguntem precisament per això, de quina atracció es tracta, aquesta que s'inaugurava l'any 1997. A primera hora us donava aquesta primera pista i aquesta és la segona, que ja veureu que no té massa relació amb l'atracció en si, sinó amb el nom de l'atracció. És complicat.
Sempre li poses, però, aquest punt de... No?
Però tu ho has entès?
Sí, és a dir, ho he entès perquè...
Si
clar,
tancaves
ja sé.
Els ulls, et concentraves...
A veure, o sigui, torna'l a posar.
Perquè
a
se senten... Tanquem si us hi fixeu,
ulls.
Sí. Se senten sí, lleugerament nota, animals, algun nyú...
Es nota que hi ha una...
Clar, que hi ha bestioles corrents... Algun nyú de fons, moltíssimes, molta pols. Us heu d'imaginar la sabana amb molta pols i molts animals corrent. No sé si tenim temps per recuperar la primera pista, que potser els oients que aquesta no els hagi acabat de convèncer, doncs potser amb la primera ho teniu més clar.
Este año ven a participar en la más emocionante, divertida y loca de las carreras, la nueva aventura del Far West.
Una muntanya russa al Far West molt popular, perquè a més competeixen. Hi han dues vies i tu competeixes amb l'equip blau, que és una vagoneta,
sí,
o l'equip vermell, que és l'altre. I bueno, sempre hi ha una mica doncs, això no, de competició amb els altres, a veure qui arriba primer.
Déu-n'hi-do, quina velocitat es deuen
agafar.
Aquests...
I a més fa una mica d'angúnia, fa una mica més de por, perquè aquesta muntanya russa que avui us preguntem és tota feta de fusta, l'estructura és de fusta, per tant, fa molt soroll i no és tan estable com altres, doncs, per exemple, el Dragon Khan o el Shambhala, que també s'ha creat últimament, per tant... Jo penso que ja ho sap. Tu ets de PortAventura o no? Tu t'agraden les atraccions?
Sí, jo soc de molt d'atraccions. Bueno, cada vegada que em vaig fent més gran, t'haig de dir que tinc més... que miro més per...
Et fa una mica més de basarda.
Jo em sembla... Però jo soc de les que em pujava tot.
A tot.
Tu no?
Sí, jo també, a mi m'agrada molt. Mira, vaig anar a passar un cap de setmana amb una amiga, també vam fer una escapada, ens vam allotjar a un hotel i vam estar un cap de setmana, érem joves. Tu, per això...
Érem joves.
Tu t'agrada molt també el tema parcs aquàtics, no? Em sona, ho comentaves abans.
Sí, parcs aquàtics, tinc el títol de parc... M'ha passat de tot. Saps allò que dèiem avui a l'Inrissos?
Sí.
Amb el Fuentes?
Sí.
Pues sí, correcte.
Acabaves amb insolents...
Mira, ja us puc dir que no tinc genolls, vull dir, perquè, sí, a veure, tinc els genolls pelats.
Encara, de fa 20 anys que vas anar l'última vegada al parc aquàtic.
De les cicatrius que em feia, imagina't. I els banyadors, també, pelats.
Trencats. I acabaves amb insolacions quan sorties dels parcs aquàtics i amb això t'havies de canviar el biquini o el banyador. No,
jo sí, me'n recordo que quedaves estès, vull dir, per dos... I mira't que eres nen, sí o no? I quedaves, però mort.
Perquè
o
sigui, no paraves.
No paraves, és un pla
amb una vall, fer cua...
M'agradava molt, la piscina d'oles...
Sí, tot.
Brutal. Marta, jo crec que ja està, eh? Ja ho
tindria. Ja n'hi ha prou, sí, tenim suficient. Va, us recordo el telèfon, per escriure'ns. És el 663-99-30-62. No sé si la Consuelo repetirà participació, ho veurem al final del programa. De moment no ha escrit, Mercè. O, si no, també li podeu escriure un correu a la Mercè, que està atenta i us respondrà personalment. Escriviu un mail al mati@radioestel.cat i entrareu això al sorteig d'aquesta fantàstica cistella Capravo que sortegem demà. Mercè, gran sorteig.
Doncs així és. Si sabeu la resposta, la teniu prou madurada i ja sabeu, a la part final del programa la Marta ens donarà la resolució del freqüència d'avui, però, escolta, anem apropant al punt de la una, fem petita aturada, agafem aire, i a la tornada, convidada, nova convidada a la Chaise Longue. Avui la cosa va de vins. Sommeliers i una gran comunicadora, Meritxell Falgueres, al matí a Radio Estel.